És dimecres, arriba el moment de parlar de cinema i, com sempre, ho fem amb el nostre estimat Francesc Cànovas, el 24 Fotogrames. Què tal, Francesc? Com va la vida?
Bon dia, sóc tu, que has estat uns dies fora. Ja m'he assabentat.
Saps què em passa? Que ho arrossego tota la setmana, però bueno, sí, aquí estem.
Molt bé. Bueno, ja a parlar del cinema, que sempre és una activitat xula, no?
Home, ja et dic que és de les coses de feina que més de gust em ve sempre. O sigui, jo penso, bueno, és el cinema, doncs el cinema. I així aprendré què hi ha de cartellera, si em ve de gust anar-hi o què fem. Jo crec
molt
que tothom
bé.
Ho espera amb ganes.
I tant. Doncs mira, parlarem de Priscila, parlarem de One Love, parlarem de Buscando a Coque, que és l'aposta espanyola de la setmana. La Reco, no entusiasta, però em va agradar, és Fallen Leaves. I arrastrem de la setmana passada el clàssic Río Rojo de Howard Hawks. Perfecte. Si et sembla, comencem sentint Priscila.
Som-hi.
¿Te gusta Elvis Presley?
Claro. ¿A quién no?
¿A quién tenemos aquí?
Elvis, te presento a Priscila Billio.
Vamos a un sitio más tranquilo. ¿Qué intenciones tiene, señor Presley? Las mujeres se le echan encima. ¿Por qué mi hija? Le he cogido mucho cariño a su hija. El pelo negro y más maquillaje de ojos.
No sé si me gusta.
¿Cómo que no sabes si te gusta?
No es como te imaginas. Corren muchos rumores sobre vosotros. ¿Tienen algo?
Aquesta pel·lícula és dirigida per Sofia Coppola. Recordem la filla de Francis Ford Coppola, que va dirigir fa ja uns quants anys, crec que el 2003, aquella pel·lícula Lost in Translation, que és una pel·lícula de culte del cinema del segle XXI. I llavors torna a aquesta pel·lícula que és, no diríem que és un biopic, perquè no parla de la vida sencera d'aquesta dona, de la Priscila Presley, sinó de l'etapa quan es va casar justament amb l'Elvis Presley, el cantant, sí. I aquesta relació que tenia tan tumultuosa amb ell. Recordem que Elvis Presley la va conèixer quan estava a Alemanya, una base militar, i era molt joveneta ella, tenia uns 14 anys, o sigui, era menor d'edat, que si veieu el tràiler veureu la diferència d'edat abismal que hi havia entre els dos, no? Elvis es va enamorar d'ella, Elvis ja era molt famós llavors, i va començar aquesta relació permesa pels pares, les pares de la noia, menor d'edat, torno a dir-ho, 14 anys, i a partir d'aquí va començar un llarg, van ser nuvis molt de temps fins que es van casar, no? I el matrimoni va ser força turbulent. I la història de la pel·lícula és això, és aquesta etapa matrimonial de la Priscila amb l'Elvis, que va patir ella un amor tòxic d'aquests, de que va patir maltractament psicològic i inclús també físic. I la pel·lícula té les dues cares d'això, no? De la felicitat d'aquesta dona al principi, d'aquesta noia jove enamorada d'aquesta estrella que era Elvis Presley, i després aquesta segona cara, que va ser el matrimoni molt fotut fins que es va separar, no? Fins que es van separar els dos, no? La pel·lícula està produïda per la mateixa Priscila i pren, té el fil conductor d'un llibre que va escriure la Priscila que es deia Elvis and Me, ¿vale?, de l'any 85, on ella feia un repàs d'aquest matrimoni amb Elvis Presley, no? La pel·lícula, podríem dir, que és una denúncia del maltractament femení d'aquesta dona, però també és podem fer que és això, no? És un resum també, o com veu la directora Sofia Coppola, més enllà de la Priscila Presley, sinó totes les dones que pateixen maltractament per part del marit i pateixen un amor tòxic al seu matrimoni, on en lloc de tindre un matrimoni feliç, doncs allò es converteix en un malson total, no? La crítica es divideix, perquè parlen que és una bona pel·lícula, passa que, bueno, no és una gran pel·lícula com podia esperar-se de Sofia Coppola, encara que ja portem uns anys que no ha fet una gran pel·lícula com va ser Lost in Translation, que a mi particularment és una pel·lícula que tampoc m'entusiasma gaire, no? Però sí que és, bueno, té aquest flaire de pel·lícula clàssica, sí, ja del segle XXI, no? I la pel·lícula aquesta es converteix en un relat de misteri, de compassió, de perturbació, de les dues cares del conte de fades, que al principi era un conte de fades que es transforma en una pesadilla, podríem dir, no?, amb aquest matrimoni, i també narra aquesta vessant fosca i dolenta del mite del rei del rock, Elvis Presley, no?
Clar, segurament el més interessant és aquesta part, no? De només se'ns ha ensenyat una cara, se l'ha idolatrat de tot, no? Durant molts anys, fins i tot els que no l'hem viscut mai, sí, viu, no? I després, clar, sentir el testimoni d'aquesta senyora a hores d'ara repassant, no?, la seva història com a una nena que era, tenia aquesta figura tan important a nivell mundial al costat. Bueno, aquest punt és l'interessant, no? Segurament. També és veritat que he vist pel tràiler el tema de, bueno, de com està ambientada l'època i tot plegat.
Per suposar, per suposar, tot el que és el disseny de producció de l'època és espectacular també, no? Uh-huh. Però això que dius tu és això, és veure aquesta, bueno, aquest matrimoni per dins, no? Allò sí, que tot sembla, sí, sí. Felicitat, doncs no ho era. Uh-huh. Anem a la següent, que és una pel·lícula també en clau
de una altra figura, real, sí,
amb una altra figura mítica, que es diu One Love. Won't you help to sing these songs of freedom is all I ever have. Redemption songs. ¿Cuándo has compuesto esto?
Toda mi vida.
Un éxito. El reggae es la música del pueblo.
¿Sabes que eres una superestrella?
No soy una superestrella. No se puede separar la música del mensaje. El objetivo del reggae es unir a la gente.
No a todos les gusta lo que dices. Por tu propia seguridad tienes que dejarlo.
El 3 de diciembre de 1976, unos sicarios irrumpieron en casa de Bob Marley e intentaron quitarle la vida al cantante, a su esposa y a...
No os preocupéis, chicos.
No worry. What a thing. That every little thing gonna be alright.
¿Os ha gustado?
Sí.
Aquí hay una guerra. ¿Cómo voy a traer la paz si ni yo mismo estoy en paz? Rise up this morning.
One Love és una, no diríem que és el biopic de Bob Marley, sinó justament és l'any 77 quan va gravar el disc Exodus i la seva posterior gira, que és un dels seus àlbums més famosos i més premiats, i és un repàs de la seva vida en aquests anys, no? Dels 70, 78, 79, no? I el seu vigor social, musical i polític que tenia Bob Marley, no? Està dirigida per el Reinaldo Marcus Green, que ja està especialitzat en fer, diguéssim, pel·lícules biogràfiques o biopics, perquè és el director de la pel·lícula El mètode Williams, de les germanes Williams, sí, de fa un parell d'anys o tres anys. I aquí la crítica... diuen que és una bona pel·lícula, però sí que és un retrat molt amable i molt ben intencionat, clar, del Bob Marley, no? Que també té moltes aristes. Hi ha un, sí, documental, sí, sí, de fa uns anys que es diu Marley, que és extraordinari. Jo l'has veure a Movistar i em va encantar aquest documental. I veus que també era un personatge complicat i també, sí, masclista, i també va fer que les seves dones, que era un mujeriego empedernido, van patir lo seu, també les seves parelles. ¿Vale? Aquí tot això passa de soslayo, tot això no surt quasi, no, diguéssim, i sí que es basa en aquest Bob Marley polític reivindicatiu que va patir un atemptat aquest jamaicà que lluitava per la seva terra i que va fer internacional aquest gènere musical que és el reggae. Vale? O sigui, si algú coneix el reggae, el món sencer és pel Bob Marley, no?
Jo me'n recordo
això. Me recordo, jo tenia, no sé, 10 o 11 anys llavors, als anys 78, 79, 80, i arribaven aquests temes de Bob Marley i eren brutals, eren espectaculars sentir llavors reggae, no? I ara sentint el trailer, m'ho tornes a sentir i dius, hòstia, com em mola aquesta música, o sigui, és espectacular, el bé que sona els temes musicals de Bob Marley actualment segueixen sonant espectacularment bé i són xulíssims, no?, de ballar. I la pel·lícula doncs, fa això, fa aquesta aproximació amable i blanca d'aquesta figura, deixant quasi com un heroi el Bob Marley, quan tenia també les seves coses dolentes, no? com tot ser humà, per altre cantó, però, clar, en aquest cas, les coses dolentes eren bastant dolentes, diguéssim, no? I aquí que se n'amaguin, com també es van amagar, per exemple, amb aquell biopic del Freddie Mercury fa uns anys, de Bohemian Rhapsody, també van amagar moltes coses del Freddie Mercury, no? Doncs és el mateix, no? Però sí que a nivell musical, a nivell de recreació de l'època, a nivell de recreació de la creació del disc Exodus, doncs sí, és un retrat que farà les delícies als amants de Bob Marley i als amants de la música reggae.
Totalment.
Però jo recomano que busqueu aquest documental que es diu Marley, crec que fa 3-4 anys, perquè és molt bo i està molt, molt, molt xulo. I aquest sí que és un biopic des que va néixer Bob Marley fins que va morir, no? I perfecte. És brutal, o sigui, vale?
I recomano també al Prat Ràdio, Francesc, tenim un programa de reggae des de fa molts anys que molt es diu Reggae Sessions, els dijous reggae a la sessions. Nit. Reggae Sessions a partir de les 10, tots els molt dijous, des de fa una pila d'anys. Crec que des dels inicis, potser.
Perfecte. I anem a l'aposta espanyola de la setmana, que es diu Buscando a Coque.
Som-hi. Llevas años enredadas en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. César, tengo que contarte una cosa. Me acosté con Coque, vaya.
Puedes haber acostado con un compañero de trabajo, como hace todo el mundo. No, tú tenías que hacerlo a lo grande, con mi ídolo de toda la vida. Tengo que hablar con Coque.
Me dijo que volvía mañana a Miami.
He's the most famous Spanish singer here in Miami.
Julio Iglesias.
The second one.
Alejandro Sanz.
Joder.
¿Algo más?
Ahora es normal que estés enfadado, César, pero ¿sabes qué va a quedar después del dolor? Una historia acojonante para que le cuentes a tus nietos.
¿Coque?
Tío, estoy en el baño.
Doncs mira, és una pel·lícula dirigida per Teresa Bellón i César F. Calvillo i és una comèdia romàntica amb un argument que ara veureu que és una mica interessant.
És una mica flipant, no?
Sí, surt Alexandra Jiménez, Hugo Silva i el propi Coque Maya. I per què surt el Coque Maya que fa d'ell mateix? Doncs perquè és una parella feliç que porten 15 anys de relació, que són molts, César i Teresa, i aleshores la Teresa una nit s'enrotlla amb Coque Maya. Sí. I què passa? Coque Maya és l'ídol musical, l'ídol, el gran ídol de la seva parella, del César. I el César s'assabenta d'això, perquè ella, clar, li acaba confessant. Oye, mira, que m'acosta con Coque Maya.
És que és per dir-ho. És per...
O sigui, ella, en un arrebato de sinceritat, confessa que li prou les banyes amb el Coque Maya. I aleshores, ni corto ni perezoso, el César vol saber realment si això és cert o què ha passat entre ells dos, no? I se'n van fins a Mèxic, que és on està el Coque Maya, a buscar-lo i a parlar d'aquesta aventura que han tingut, no? O sigui, veiem que és un guió una miqueta boig, però justament aquesta història boja fa que la pel·lícula tingui bones crítiques i la cataloguen de fresca, divertida, amb diàlegs picants, amb els actors, el trio protagonista, aquest trio d'Alessandra Jiménez, Hugo Silva i Coque Maya, ho fan molt bé. I per tant, és una pel·lícula divertida i per passar-ho bé. O sigui que...
Molt bé.
Aquest punt d'humor divertit amb situacions estranyíssimes i raríssimes, però que fan que aquestes situacions es converteixin en hilarants i que l'espectador doncs rigui, no?
Farà gràcia, bé, sí.
partís de l'humor per parlar justament de la crisi de parella. No? Aquestes crisis de parella que quan portes molts anys s'acaben patint i a vegades es superen i a vegades no, no. I potser aquesta infidelitat que ha tingut la parella amb el Coquemalla sigui una prova per salvar la relació o no, o enfonsar-la del tot. No? Això és Tanto a Coque.
Molt bé.
Et sembla la reco de la setmana, que ja fa unes setmanes que es va estrenar, però per fi l'he vist, perquè tothom parla tan bé d'ella, que finalment dic, anem a veure Fallen Leaves i
parlem
d'ella.
¿Recuerdas la noche que cantaste en el karaoke? En la mesa de al lado había dos mujeres. Quedé luego con la más bajita. Casi nos casamos. ¿Y qué pasó? Perdí su teléfono.
¿Por qué no la buscas en la guía?
No sé su nombre.
Eso frena bastante.
Bé, Fallen Leaves, dirigida per el director finès, ja està rient, eh?
És que, clar, em sembla estranyíssima, o sigui, però...
Doncs el director finlandès, sí. Aki Kaurismäki, que és un director de culte, que ja porta molts anys dirigint, que fa pel·lícules que no són les habituals, podríem dir, d'un tipus de cinema no habitual, per públic, diríem, selecte o molt cinèfil, no? Ha fet aquesta joia de comèdia romàntica que es diu Fallen Leaves. A mi la pel·lícula m'ha agradat, però no m'ha entusiasmat. O sigui, jo puc entendre que agradi a molta gent, però no sóc allò, diguéssim, un fan de Kaurismäki, ni crec que ho faré mai, però sí que és un tipus de cine que no és l'habitual i és una comèdia... Sí, m'interessa perquè a mi com a gent com que m'agrada el cinema, veig tot tipus de cinema. Llavors, aquest director, he vist pel·lícules seves, aquesta és l'última, però no és que m'apassioni, però no em desagrada del tot. No? Aquesta pel·lícula és especial perquè és una comèdia romàntica, però no és la típica comèdia romàntica que podries veure d'una pel·lícula americana, o inclús espanyola, o francesa, o italiana, no. És una pel·lícula d'Aki Kaurismäki. Per tant, és un ambient tristón, a més no poder, amb un escenari tristos, amb una Finlàndia trista, amb el rerefons de la guerra d'Ucrània, tota l'estona sentint-se a la ràdio, notícies, i tota l'estona està al rerefons d'aquesta guerra. Amb gent humil, gent que s'ha de buscar la vida, perquè ella és una treballadora de supermercat que la fan fora de la feina, ell és un obrer de la siderúrgia que és alcohòlic, no para de beure alcohol tota l'estona i el fan fora de feina en feina perquè veu a la feina i el fan fora. I es troben, s'enamoren, però és clar, s'enamoren mirant-se i parlant-se en quatre coses. No és l'enamorament típic que pots veure pel·lícules nostres, espanyoles o franceses o americanes, sinó...
La passió no l'has vist molt.
No hi ha passió. De fet, tota la pel·lícula, i se't diré que no es fan un petó. O
sigui, molt bé. Bueno, és un
amor passional, un amor... i un enamorament per a dentro, podríem dir, eh? Allò per a dentro, que és això de
quaresma.
Silencis, de mirades, tot és difícil, tot és trist, tot és melancòlic, els decorats tots són, sembla que estiguin a l'Europa comunista dels anys, no sé, 60 o 50, vull dir, i no, és el temps actual, i això tot això està buscat. O sigui, aquesta escenografia que fa Kaurismäki, aquest tempo de la pel·lícula, aquests actings, aquests actors, el poc que parlen, les situacions que viuen, tot està mesurat i està fet perquè li agrada fer el cinema així, i realment, ja és la pel·lícula que rius de lo patètics que són ells i que és el seu entorn i el que és tot. Perquè s'acaba enamorant d'una noia que li dona una nota amb el telèfon, perd el telèfon, no sap ni el nom de la noia, l'ha vist un cop a un karaoke, ha de trobar-la, ha anat al cine junts una vegada, o sigui, és tot com un amor impossible I té tot un posat, que això sí que és cert que em va agradar i em va recordar aquestes pel·lícules del Charles Chaplin, de com tempos modernos, no? Aquestes històries d'amor molt visuals, amb poc diàleg, que els actors amb la mirada i els gestos ho diuen tot, no? Doncs això recorda molt aquest tipus de cinema, no? Per tant, a mi em va agradar, estan molt bé els actors, Alma Poisti i Jussi Vatanen, que són la parella d'enamorats, la parella de losers, perquè són un parell de losers els dos, i està molt bé, però en conjunt la pel·lícula no m'ha apassionat, o sigui, no m'ha tornat boig, però encara ja sí, li poso un 7 a la pel·lícula.
Déu-n'hi-do, no està malament.
És una comèdia d'amor minimalista i atípica.
Totalment.
No us espereu una pel·lícula de Hollywood d'amor, que no és això. Vale?
Vinga, doncs anem amb el clàssic, Río Rojo. Vinga,
Río Rojo. Río Rojo és un western espectacular del 1948 de Howard Hawks amb un repartiment amb John Wayne, Montgomery Clift, que era el seu debut a la gran pantalla, Walter Brennan, i narra quan un ganadero ha de transportar milers de caps de bestiar des de Texas fins a Kansas, vale? Acompanyat del seu fill adoptiu, que és el Montgomery Clift. Aquest tio és el John Wayne, no? Aleshores, és aquest camí, llarg camí, per transportar tot aquest bestiar milers i milers de quilòmetres. I això, aquest recorregut, es deia Chilhome Trail. I això va existir realment. Era un recorregut que portaven tot el bestiar des de Texas fins a Kansas per agafar trens i aquest bestiar enviar-lo a l'est, a tot el que és la costa est americana, i allà es venia molt per sobre del preu que realment venien, no? Llavors, és la història, és un western èpic, crepuscular, perquè parla dels personatges, parla més de la seva psicologia, més enllà de l'acció que pugui haver dins de la pel·lícula, que hi ha acció puntual, però aquí es parla molt de la relació d'aquest home madur, crepuscular, que és el John Wayne, i el seu fill adoptiu, que és el Montgomery Clift, que en certes parts de la pel·lícula revela i vol la seva independència, no? La pel·lícula és espectacular i, com totes les de Howard Hawks, parla, el seu leitmotiv, és la professionalitat dels personatges. Sempre feia unes pel·lícules on sempre parlava de professions i el bé que feien la seva professió els personatges de les seves pel·lícules. I en aquest cas, Howard Hawks fa això, fa un retrat d'aquest Chilhome Trail, aquest recorregut del bestiar que portava a fer-lo, doncs, no sé quants dies ni setmanes per poder-ho portar, no? des de Texas fins a Missouri, no? Mm-hmm. Era espectacular aquest recorregut. Llavors, et dic, es centra sobretot en l'element humà dels personatges i com es relaciona amb aquell llarg viatge entre ells. Río Rojo està filming, per suposat, i quan podeu, doncs, la recupereu perquè és una pel·lícula extraordinària.
Doncs l'apuntem també. Hi ha grans fans d'aquest tipus de cinema. Francesc, t'esperem la propera setmana.
I tant que sí, aquí estarem.
Que vagi molt bé.
Petons, bye bye.